Al matí, amb Raquel García.
Beni, Vidi, Vici, l'imperi de la cultura. Una secció en què qui viu la cultura sempre guanya.
Bon dia. Aquí, Beni, com està la Vidi i la Vici?
Doncs estem tristes.
Perquè és l'últim programa.
Sí! Oh.
Però escolta, però avui nivell, per tancar la temporada.
Clar que sí.
Perquè tenim, com sempre, el nostre artista, el nostre pintor, el creador d'aquest imperi, el Ramiro Fernández Saus. Ja t'he batejat el creador, perquè
que
és veritat.
Creador.
Doncs, exacte, el creador.
Ets el creador.
Aquí.
Sí. Que s'està fresquet. Dai, que...
Amb ganes també avui de reflexionar, perquè déu-n'hi-do el tema...
Home, sí, és un tema que té,
difícil,
té la, la seva amiga, que diuen.
Sí, sí, com tots avui, la digitalització de l'art, eh? Doncs mira, el que farem ara és també presentar el nostre convidat, perquè avui ens visita l'arxiver i historiador, en David González. Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Com estàs? Perquè suposo que a tu aquest tema t'interpel·la molt i en part de forma positiva.
Sí.
Perquè, clar, quan parlem de digitalització, moltes vegades, no?, genera molts reptes, noves incògnites, però en el cas de la documentació podríem dir que és un gran aliat, no?, per preservar el nostre patrimoni.
Doncs, bueno, primer de tot estic content, gràcies per tenir tanta bona, tan bona companyia avui aquí, i després sí, ja tindrem temps de parlar-ne, però l'arxiu és un dels nostres dia a dia, no?, de la digitalització de la cultura i del patrimoni. És una cosa que, bueno, que té moltes, moltes derivades, no?, tant des del punt de vista de la conservació, però també per la divulgació dels continguts.
Per fer accessibles, no?,
també,
doncs, aquests continguts. Doncs, si us sembla, comencem també, com sempre fem en aquesta secció, donant veu a l'Anna Pujades, que segur que us sorprendran les seves reflexions.
Beni, Vidi, Vici.
La digitalització de la cultura, o la cultura digital, que per mi no és el mateix. La cultura digital, ja ho sabem, sorgida de la que en diuen la quarta revolució, la revolució digital, per tant seria la cultura de masses dels nostres dies, la cultura dels videojocs, la cultura de les aplicacions, de les webs, la cultura dels fitxers, la de les dades, la de la realitat virtual i dels metaversos, la que en diuen cibercultura. I també, és clar, totes les infraestructures que li donen, que donen suport a aquestes, a aquests productes, com són els ordinadors, les tablets, els mòbils, en general tota la robòtica. Val? Això seria la cultura digital. I la digitalització de la cultura, doncs podrien ser dues coses. Per una banda, podria ser, en certa manera, la versió digital del que abans era analògic. Per tant, seria el cinema digital o la música digital, i en vam parlar una vegada d'això. Però també, per l'altra banda, també podries entendre per digitalització de la cultura el fet d'emmagatzemar en digital formats per preservar-los i per difondre'ls. Per exemple, escanarà un llibre, no? Les biblioteques que tenen digitalitzats els fons, i per tant aquest llibre es pot copiar d'una manera senzilla sense molt cost econòmic, de tal manera que la seva preservació, com que hi ha diverses còpies, es garanteix. I a més, moltes més persones poden accedir a aquest llibre i llegir-lo. Pots llegir volums de la British Library des de casa teva. Això seria, podria ser cultura digitalitzada. Dit això, llavors, per exemple, el producte de l'empresa Amazon, que s'anomena Audible, què seria? Ells ho defineixen com a distribuïdor mundial de contingut digital en àudio de qualitat. O sigui, vulgarment en diem audiollibres. Aquesta empresa Audible, fins al mes de març d'aquest any, va tenir instal·lat al metro de Madrid una gran biblioteca digital. Els viatgers podien disfrutar de més de 260 títols, entre els quals hi havia els més escoltats. Van instal·lar un mural vinilat que simulava una estanteria plena de llibres. Hi havia un codi QR específic per cada llibre d'aquesta prestatgeria només visual, que havies d'escanar per poder escoltar aquest llibre. En aquest cas, què seria? Estaríem davant de llibres digitalitzats, com el cas de la British Library, però en format àudio en lloc de format vídeo? O estaríem davant d'una nova manera d'escriure i de llegir, característica de la cultura digital, sorgida de la revolució digital?
Montse, o Jordina, a veure, i Divici, què en penseu?
Què, Jordina?
No, no, però...
que, no, l'Anna Pujades té raó, que sempre ens posa l'accent a aquestes petites diferències que fan un món nou. Jo crec que els audiollibres també és una nova, un nou format que també ens permet aquesta necessitat actual de sincronitzar i fer multitasking, que és molt típic. O sigui, tu no vols fer footing, sinó que a més aprofitaré per escoltar un llibre.
El podcast o un llibre o el que sigui.
Sí, de rendibilitzar molt el teu temps. I també jo crec que amb això el Ramiro està una mica amb el tema de que hi ha vegades que una proliferació d'activitats conjuntes fa que no estiguis tant per tot el cas d'estar.
Clar, que no et centris, no?
Que fem? Correm o llegim, a veure.
Però anem cap aquí, eh? Jo crec que la digitalització ha canviat això, la nostra manera de crear, d'accedir a l'art, però també tot aquest procés creatiu que necessites, no? Ser protagonista, una experiència més immersiva.
Sí, però és una manera de superficialitzar les coses, perquè toques tantes tecles que no en toques cap de ben tocada. Per exemple, si tu estàs llegint un llibre de poesia, què cony has d'estar corrent mentre estàs llegint poesia?
Però és així, eh? I les noves generacions encara més, eh? És impossible.
No ho entenc. Llavors, si tens un llibre físic a les mans, és tan còmode que no pesa, que tires endavant, tires enrere, el subratlles, et marques tot.
No gasta, no cal que l'enduguis.
A més, és preciós com un objecte, que és el paper, que és una matèria supernoble.
Hi ha un sabadellenc il·lustre, que si ens està sentint sabrà que és ell, que ell diu que els llibres són una arma de destrucció massiva, també, perquè ocupen molt d'espai a les prestatgeries.
I pesen molt, els arquitectes estan amb les mans al cap tot el dia.
Exacte.
Sí, sí.
Llavors, bueno, la digitalització també és un tema de... Sí. No sé si de superficialitat, però de cultura, de vegades. Hi ha generacions, jo també m'identifico, no?, que ens agrada tocar el paper, ens agrada tenir el llibre, hi ha un punt de fetichisme, però hi ha gent que amb la primera capa en té prou, de vegades. I si no té aquesta primera capa, no, ja no consumeix ni el producte. És a dir, doncs el multitasking, no?, que deies, doncs, a la Montse, és veritat, ens agrada fer moltes coses a la vegada i d'un consum ràpid i amb poc esforç, diria, no? És a dir, de vegades profunditzar en un llibre de poesia, bueno, doncs si l'escolto mentre corro, no sé, o escolto un capítol d'una narració, doncs ho consumiré. I si no, doncs hi ha una part del públic que potser no el tindríem.
Pot ser això que dius, però mentre estàs corrent també està plovent i fa sol, hi ha ocellets, hi ha boires, hi ha de tot. No mirem res, que vivim en una realitat
virtual.
Però és
així, vivim a la realitat virtual, perquè si et fixes i cada cop més vas pel carrer i la gent fins i tot caminant va amb el mòbil.
No mirem ni les cases, res. No sé, jo veig que els sentits s'estan atrofiant,
Vichy, que estàs molt calladeta. A veure, estàs reflexionant.
Estic reflexionant.
Perquè clar, jo penso, nosaltres tenim una edat, no?, però també les generacions més joves van cap aquí, i els veus estan...
No ho sé si aniran cap aquí, però hi ha una reacció també. Per exemple, la digitalització dels museus, que això que se'n parla tant, per mi és una aberració tan gran, perquè tu ara... Tu pots consumir pintura, però no pots consumir reproducció de pintura. És una altra cosa. És com si et diguessin, extrapolant-ho en el món dels sentits del gust. Doncs mira, t'explicarem com és una paella. El sofregit bastant fet... Conta, l'has de fotre la boca, la paella, home.
No, però és així, ara.
Però i la pintura l'has de veure, perquè...
Sí,
però un quadre té unes proporcions, té una matèria, té totes... No el pots mirar a través d'una pantalleta. Això què és? No ho entenc.
A veure, jo crec que són dues experiències diferents. Mai un producte digital no et dona les mateixes sensacions que un producte real, perquè hi ha una emoció, un contacte amb la pintura, però també amb una obra de teatre, amb una música. Però sí que és cert que la digitalització permet la democratització de la cultura. Segurament no tothom pot anar a tots els museus del món a veure obres d'art. En canvi, si pots veure-les a través del mòbil i pots fer com una visita virtual, és una aproximació que d'una altra manera aquell input no el tindries.
Bueno, és una aproximació, ho has dit.
És una aproximació.
Sí, això és, sí, és interessant.
Una cosa no
que deies,
pot substituir l'altra. No.
Fer-ho més accessible, no? També és veritat que després d'aquesta manera també es pot interactuar, es pot difondre, es poden, no, compartir.
També un catàleg, abans tenies un catàleg, sí, d'una exposició. No és el mateix que l'exposició. Però sí que fa il·lusió tenir el catàleg, perquè, sí, després tu tornes a mirar i recordes, bueno, aquelles obres.
Es considera un document.
Un document.
Es considera, però mai una...
Mai no és la mateixa experiència.
No, esclar.
També és cert, per exemple, amb literatura que s'ha analitzat, mm-hmm, si l'experiència lectora és el mateix digital que en paper. I han descobert que no. Per exemple, quan, sí, estàs llegint, saber el que et queda de llibre,
ara, sí, senyor,
és una sensació diferent que no pas una pantalla plana que vas passant. Després també és cert, sí, que les pantalles han vist que ens donen allò de l'hiperlink ràpidament. O sigui, tu et posa el cervell d'una manera molt poc donat a la concentració i vas d'una banda a l'altra. Per exemple, escoltar música amb Spotify fa que allò de que comprar-te un disc, que allò que fèiem, perdoneu, abans
d'anar a la botiga,
i comprar el disc i passar-te aquell disc una vegada i una altra i una
altra,
com
un mantra, sí,
ara anem d'una cançó a una altra, d'un cantant a una altra, i es pot profundir molt. Després han canviat la manera de fer la música, les cançons ara duren menys, han d'enganxar els primers segons perquè la gent, si no, ja fa un link a una altra cançó. O sigui, ja tu ja no pretens anar amb un públic, diguéssim, que tingui la capacitat de dedicar-te el temps i l'atenció necessària per poder valorar allò, uh-huh, sinó que picoteja. Després té una part bona de democratització, però per altra banda també és veritat que això hauria de ser, que és el gran argument que es diu sempre, uh-huh, com el primer estadi per arribar a l'altre. El problema és que a vegades no passem d'aquest primer estadi mai,
però
i anem
no,
amb una col·lapse.
No ens pot passar. Mira, ahir tenia una conversa amb una amiga meva que és professora universitària i té la meva edat, i tot el treball en una universitat privada i estan renovant els continguts i les maneres, sí, de transmetre'l. I tot ho han de fer a través d'un vídeo, a través de coses fàcils, dibuixos animats, i ella deia, però i la concentració i el text? Però tot l'equip que ella tenia li va dir, és que tu ets del segle XIX, modernitza't, aparta't. I dius, i ara què hem de fer? Què hem de fer? Hem de reivindicar eternament unes maneres antigues de conèixer, mm-hmm, de veure una experiència antiga, o ens hem de renovar?
Jo crec que hem de buscar l'equilibri.
Jo crec que hi ha coses que s'han declarat insuperables per la concentració. Per exemple, ara no memoritzem res. O sigui, hi ha coses que les necessitem. I la capacitat de concentrar-te una hora seguida fent una activitat és una eina que necessitem. I que està també comprovat que la gent que està en un món digital, el còrtex frontal del cervell es fa més prim i els nanos tenen menys capacitat. No, ens està afectant fins i tot biològicament aquests, segur, canvis. I després no són capaços de dedicar-se una hora, uh-huh, a fer el mateix. Després ja com ve de dir, fem servir el món digital, però havent apuntalat bé les eines bàsiques del segle XIX, o sigui, no podem dir, ai, mira, tot el que és nou és millor. No. Tampoc és bo la novetat del mercuri en els peixos, no?
Però
i és nou, no? És un fenomen nou.
Per això jo crec que s'hauria,
no?,
de buscar, doncs, aquest equilibri, perquè és veritat que això és imparable.
Els,
sí,
nostres
aquesta revolució digital...
De totes maneres, això, els nostres fills, estic segura que la seva intel·ligència l'aplicaran diferent, però també l'aplicaran. No seran més tontos. Pensaran, no, diferent, sí, sí, coneixeran diferent i evolucionaran diferent.
Hi ha alguns que es veu que sí, que
són més tontos. Som,
el coeficient sempre hi ha hagut i sempre hi haurà.
No, ara, veritat, el coeficient intel·lectual i sortir a l'avantguarda, el coeficient intel·lectual, sí, ha baixat en les generacions.
Potser està mesurat diferent.
Amb antigues eines.
Potser l'eina de mesurar el coeficient intel·lectual, que és quina memòria tens, quines coses retens, potser estem parlant del segle XIX, potser s'ha d'actualitzar l'eina de mesura.
Bueno. Potser sí, però també és veritat que professors de la universitat diuen que cada vegada han de baixar el nivell perquè els alumnes no els hi seguirien. O en el món editorial no es pot pressuposar
res. No és cert.
Però perquè potser també, clar, segons doncs això, no?, el que comentava abans la Jordina, segons el temari i la manera, no?, potser els joves d'avui dia hi ha alguns clàssics o algunes temàtiques que els hi queden molt lluny. Potser també hauríem de començar, doncs, a canviar certes coses, eh?
En quant al tema de l'art, crec que hi ha una cosa que no es pot pensar sempre en adaptar l'obra al públic. l'obra neix d'una necessitat interior.
Llavors,
això no canviarà mai, no canvirà mai, perquè això és així.
Però potser sí que canvia l'experiència, eh? Perquè ara si et fixes en molts museus ha de ser tot molt immersiu, interactiu.
Sí, però això són com jocs de primària.
Sí.
Vas a una exposició de Van Gogh i veus fotos de la casa de Van Gogh, dic, cony, compra't un llibre de Van Gogh i t'ho mires, però ara vas a mirar quadres. Però què és això? Sembla que vagis a Disneylàndia.
Sí, ja, exacte.
A mi no m'agrada això.
El quadre ja no, vaja, ni val la pena veure'l.
Però vull dir, quan es parla tant del públic, que t'has d'adaptar a la ment del públic, això és, per l'entreteniment està molt bé, per l'entreteniment, eh? Però no podem confondre l'entreteniment
amb l'experiència
amb l'art, són dues coses diferents. És que ara es fot tot al mateix cova.
Clar, jo sóc aquell vers, sí. No? De m'exalta el vell i m'enamora el nou. M'agrada, sí, molt, no? Sí. Aquest vers de dir, sí, no anem en contra del futur ni del present, però...
Alerta
en el sentit de dir, clar, apuntala bé una sèrie de capacitats. O sigui, a mi el metavers no em fa por d'entrar-hi. Mm-hmm. Però si jo estic
i
fem una reunió, sí, sí, o fem una classe, em sembla perfecte. Però si les persones no tenen les bases culturals i tot és un món de TikTok, de banalitat i d'hiperestimulat, sí que em sembla perillós, perquè penso que hi ha una generació que s'està perdent. Jo puc viure els dos mons, però em pregunto, ells poden viure l'altre món? És aquest el tema.
Que ells aquest són, és el repte. És aquest el repte, perquè digitals. Són nadius digitals, evidentment.
Però no els podem deixar sols. Nosaltres tenim l'obligació com a generació més gran de dir, això és important, això, la literatura és important, la pintura en directe és important. O sigui, hi ha una sèrie de tresors que hem d'estar convençuts que són de qualitat i que els hem de poder transmetre. No, ells són superintel·ligents i estan tot el dia ballaruques al TikTok.
No,
no sé què dir-te.
Hi ha això,
no.
Tot, hi ha de tot.
Hi ha ballaruques al TikTok.
Sí.
Hi ha ballaruques.
I benvingudes també les ballaruques.
Ho saps, ho saps de bona tinta.
Ho sé, perquè ja sóc una de les més balladores de tot el dia ballant, ja no llegeixo tot el dia.
Però hem de ballar, hem de llegir, per això deia, de buscar aquest equilibri. Buscar aquest equilibri. Mira, abans d'aquesta secció hem fet l'entrevista amb l'escola Illa, que és una escola molt important de la nostra ciutat, i que precisament parlàvem d'això, de la importància de despertar l'esperit crític, la creativitat, la comunitat entre els seus alumnes. Per això, per tot el que expliquem.
Però la vida
la societat...
no és un parc temàtic. O sigui, juguem, fem coses, juguem, fem coses simpàtiques, tot ha de ser fàcil. No, la vida no és fàcil.
No és.
Estudiar xinès no és fàcil. No, ningú et pot dir estudia alemany en 20 dies.
Però ara és més fàcil, també tens aplicacions per
tot és una xumnada.
Tens el Duolingo, que t'ensenya.
Totalment.
Però Montse, abans...
Totalment.
Però ara així.
Però escolta,
ens estem enganyant. Ens estem enganyant. Tot és un divertimento.
Tot demà un gran esforç.
Tot demana un gran esforç, sí, i capacitat de sacrifici i esforç també és important.
Però també l'accessibilitat que dèiem, perquè abans potser no podies estudiar i ara amb aquestes aplicacions també tens aquest accés.
Sí, senyor, t'ajuden. Exacte.
És que, clar, hi ha les llums i les ombres i només us dic que només hem escoltat una reflexió. Imagineu si el tema avui és interessant.
Mira, jo som retrògrada.
Sí. Vinga, seguim amb la visió de la Marina Rossell, que per cert visitarà també la nostra ciutat dilluns al Fresh Festival.
Beni Bidi Bici.
Hola, Montse. Em demanes una cosa d'una gran complexitat, però et diré amb el cor a la mà el que penso. Fent un balanç de tot el que ha significat la digitalització en el món de la música, concretament, jo diria que hi ha una part que dona una dimensió extraordinària, que és la divulgació, com plataformes de Spotify, etc, etc, que a tot arreu del món pots escoltar aquella cançó, aquell minuet, aquesta òpera o aquest reggaeton a l'instant, i amb tota la informació i amb la lletra, i això és meravellós. Per l'altre, hi ha tot com s'ha vulnerat i s'està vulnerant a tots els drets, tant amb la literatura com en la música com amb el cinema, no? Pirateig, etc, etc. S'ha de buscar un balanç i no es pot analitzar d'una manera lleugera, perquè hi ha coses positives, repeteixo, i coses que s'han de millorar, però hi ha una cosa que és que no es pot anar contra l'evolució. I perquè això ja no és el futur, és el present, però el present més rabiat, rabiós, no? El present més present. De totes maneres, jo tinc reticència, per exemple, en que t'envien cançons o música quan que creus que t'agradaran, o en pel·lícules que fan el teu perfil, i clar, canvien coses que a vegades ja és el passat que, de, la, de lo que a tu t'interessa, etc, etc. En fi, perquè també es podria parlar de, la, de les músiques aleatòries que t'envien, o passa també amb les plataformes de cinema. En fi, que és una llarguíssima i complexa discussió extraordinària i apassionant.
És veritat, no podem negar el futur, però tampoc podem evitar que les coses importants, és el que dèiem ara, si tu pots llegir un llibre seguit 3 hores, després pots veure una sèrie, el que sigui. El problema és de dir, estic detectant que sóc incapaç de concentrar-me una hora seguida.
Ara et faré advocat del diable, Montse.
Vinga, va,
l'entrevista, però...
Sí, això, canya.
Mira, jo de vegades, com abans deies el tema de la lectura digital, una cosa que no sé si molts oients els hi passa, però a mi de vegades em passa i de vegades la faig, que escaneixes quan llegeixes. Comences a llegir-te un paràgraf, dius, això no m'acaba de treure l'atenció, sí. Pum, i llegeixes com en diagonal, com les paraules clau, sí. I saltes al paràgraf següent. No tant amb literatura, però a mi em passa molt amb literatura tècnica, que se'n diu, és a dir, quan llegeixo articles tècnics de professionals, no sé, o de vegades fins i tot un article d'història, sí. o de preservació digital, temes més relacionats amb la feina, no sé, a vegades estàs llegint en anglès o alguna cosa i dius, això no és el que jo busco, i saltes un paràgraf. I també tenir un digital va molt bé, perquè si no, jo m'imagino la prestatgeria de casa amb un tou de llibres i d'articles,
sí.
I de vegades buscar per internet, no sé, trobes un arxiu de, no sé, l'arxiu dels Estats Units. Han publicat tota una sèrie de normes de com digitalitzar continguts. I tu vas a llegir com ho estan fent,
sí.
I bueno, doncs et llegeixes potser la part que t'interessa i vas llegint i vas saltant, no? El contingut digital fins i tot et permet anar a buscar
això,
la paraula.
Abans en dèiem llegim diagonal.
Abans, no? Llegim, sí, sí.
Antes en dèiem...
Però, sí, mira, sí. Però crec que la cultura digital potencia
sí.
Això.
Perquè
de vegades això és beneficiós i de vegades és, el que li treu és qualitat
clar,
al producte,
però,
també. Vull dir, com a lector, ets un lector profundit segons que estiguis
exacte.
Llegint.
Exacte. Digital reuneixes tot el món, tot entre cometes, perquè hi ha moltes coses que estan a les biblioteques que no s'han digitalitzat,
uh-huh.
I els errors es reprodueixen digitalment,
això
exponencialment,
sí.
A tope.
Sí, sí, sí.
A l'Enciclopèdia Britànica, bueno, ara està digitalitzada. Però això també de fer coses més de peces del que podem. Hi ha un acudit molt bo del Woody Allen que diu, he fet un curs de lectura ràpida, he llegit Guerra i Pau, va de Rússia.
I ja està, clar.
Dius, hi ha coses que requereixen el temps que requereixen. Sí. Un poema no et pot saltar cap vers, i una cosa tècnica va bé al buscador i sí. Buscar la paraula. Mm-hmm. Jo he comprat
concepte.
Llibres en format digital perquè estava estudiant algun concepte determinat i volia saber quina pàgina hi havia determinada paraula. Això és una eina fantàstica.
Sí.
Però,
immediata,
clar,
molt accessible,
sí,
clar.
Digues. Jo entenc que com a arxiu és fenomenal. Per el que deies, perquè ocupa poc lloc i tens molta informació. Per exemple, ara els pintors tenim tota l'obra, el nostre arxiu en digital. Tot i que em diuen que, sempre em diuen, tanto perquè d'aquí uns anys tot això desapareixerà. Dic, hosti, sí que anem bé.
Aquesta és
la pregunta
tema,
que et volíem.
Ara parlarem,
sí que anem bé.
Ara parlarem, però primer, com parlàvem també de llibres, tenim tota una experta en la matèria, la Glòria Gas, la directora d'Editorial Columna Edicions. Bon dia, Glòria.
Hola, bon dia a tothom.
Avui reflexionem sobre la digitalització de l'art i com ens escoltaves ara, la veritat és que és un tema que té molts punts de vista, no? En el vostre cas, des de també, no? Com a directora de Columna, no? Quin creus que és el repte? Cap a on anirem?
Bé, els llibres... nosaltres ja traiem... El llibre digital ja és una realitat des de fa molts anys i, de fet, el traiem en simultani ja sistemàticament tots els llibres en paper i en digital alhora. Això ja ni... Ara ja és una... Forma part de la nostra feina més rutinària. Mm-hmm. Sí que és veritat que l'e-book, i això ja ho sabem també, no s'ha imposat mai al paper. És a dir, el mercat de l'e-book en aquests moments és pot representar un 3 o un 4% del mercat, que és poc, i potser hi ha períodes de l'any, més estacional, tipus a l'estiu, doncs que és més pràctic omplir-te un reader de llibres, que pots tenir 1.000 llibres allà dintre, que portar 10 llibres en una maleta, no? I potser és l'únic moment en què realment és més pràctic, però el llibre en paper, jo sempre he dit, i he escrit algun article al respecte, i la Montse ja ho sap, que el llibre en paper és absolutament imbatible. I la prova és que el jovent, que ells són potser menys híbrids que nosaltres, són més digitals, i les seves relacions són completament digitals, amb les xarxes socials i tot plegat, sempre acaben preferint el paper, el llibre en paper. Inclús a mi, els meus fills, que són adolescents, sempre em pots imprimir això, em pots imprimir allò altre? I llavors, clar, jo crec que en certs àmbits és molt... ha estat un gran avantatge tenir la cultura digitalitzada. Sobretot jo ho veig en autors que escriuen novel·la històrica i que poden accedir a molts arxius digitals doncs a partir de webs i que, no, que els envien en un mail doncs, documentació que han demanat, que això és fantàstic, i poder accedir i poder documentar-te en biblioteques, en universitats de l'altra punta del món. Això és meravellós, absolutament meravellós. O que puguis fins i tot, jo crec que la pandèmia ens ha estalviat 5 anys fins i tot, o més en aquest sentit de poder visitar un museu virtual, coses d'aquest tipus. Però el que és l'àmbit de la lectura com a fet en si, el llibre en paper és imbatible perquè no necessita connectar-se, per carregar bateria, despertar els sentits, menys el gust, que algun dia acabarem llapant llibres, no en tinc cap dubte.
Tot arribarà, sí.
I però sí que és veritat que ara bé, ara ja nosaltres tenim el retard de l'audiollibre, que és diferent de l'e-book, no.
Sí.
Perquè l'e-book segueixes llegint, o sigui, és exactament l'únic que canvia és el format, però l'audiollibre és una altra cosa. L'audiollibre tu no estàs llegint. Tu l'audiollibre pots passa el mateix que quan estàs veient una sèrie. Pots estar escoltant l'audiollibre i pots estar passant, regant les plantes o mirant les xarxes socials al mòbil, és una altra experiència, però sí que és veritat que ara nosaltres és una tendència que anirà a l'alça i que nosaltres de fet ja estem fent molts audiollibres, no tots, però alguns sí.
I això no variarà el nivell de concentració, Glòria, de que necessitaran textos com més de fàcil accés perquè estaran la persona...
Mira, Montse, s'haurà de fer un híbrid perquè tu tens un llibre i tu tens un e-book, un llibre en paper i un e-book és el mateix. Però un audiollibre, l'audiollibre del llibre sencer, com que la concentració és diferent, perquè tens en aquest sentit l'esclavat, s'haurà de fer una altra cosa, s'haurà de fer com si fos un podcast. És a dir, s'haurà d'agafar aquest llibre i adaptar-lo per fer una mena de podcast del llibre.
O sigui, no serà autènticament, literalment, el llibre. No. S'haurà de crear un format nou.
Sí.
Hòstia.
Jo crec que anirem per aquí.
O sigui, no podràs llegir Shakespeare. No podràs llegir Shakespeare amb la complexitat del llenguatge de Shakespeare.
No, però és que tu no estàs llegint, Montse.
Clar.
Tu no estàs llegint Shakespeare. Estàs escoltant Shakespeare.
Clar.
I aleshores tu necessites que allò... Perquè segurament escoltar Shakespeare en tota la seva dimensió és impossible, perquè tu estàs fent una altra cosa. Tu quan estàs fent una... O estàs conduint, o estàs anant en bicicleta, o potser estàs corrent, o... Clar, la lectura... El fet de llegir requereix el 100% del teu cervell. Està comprovat que quan una persona llegeix no pots fer una altra cosa. Això és evident. I per això la lectura ha estat molt guaridora en la pandèmia, perquè la gent s'ha donat compte que els ajudava a oblidar els problemes. Però tu quan estàs escoltant, com ho escoltes una cançó, pots fer moltes altres coses. I per tant, aquell format, aquell contingut ha de variar. Forçosament.
que interessant això que dius, que no serà literal, no serà una...
No serà literal,
serà una adaptació. Hi ha una frase de la Hannah Arendt que diu: no tots els grans autors suporten una versió banal d'ells mateixos.
Correcte. Doncs aquest serà un repte. No tots els llibres ho podran... Serà possible, això. Mm-hmm.
Doncs aquest serà el repte, com molts altres canvis que ens porta aquesta revolució tecnològica i digital. També hem de dir que en el món de la literatura també el que ha propiciat és que també es fomenti més a la comunitat, no? Tenir l'accés a crear o a conversar amb els autors.
A la lectura.
Clar, això també, ara, que és l'altra part.
Perdona, però jo sempre estic veient que tot tendeix a baixar el nivell.
Tot o canviar.
Jo crec... perquè diu, mira, s'ha adaptat...
Noves formes.
Sí, perquè com si no estiguessin preparats per captar-ho amb la seva essència, sinó sempre...
Potser és que no tenim el temps i volem tot.
Jo crec que és molt important que no sigui un producte de baixa qualitat, sinó que sigui una plataforma el mateix, però és que la plataforma és diferent. És com si veus la pel·lícula d'un llibre. Sempre direm, el llibre sempre és millor que la pel·lícula, no? Hi ha pel·lícules meravelloses, de llibres, sí, són autèntiques obres mestres. No sé, recordo ara amb el cap el Gato Pardo.
El Gato Pardo, sí.
El Gato Pardo, no és el llibre literal. No té, hi ha una part del llibre en la pel·lícula que no hi surt, tota la part de la cadència final. I, per tant, és pitjor? No. Sí, no és el llibre. No és el llibre literal, però és meravellós.
Sí, sí.
Per tant, aquest és el repte, que no, el nivell no s'ha de baixar ni molt menys. Simplement és que és un contingut posat en una altra
nova pràctica.
Que conviurà tot, no? L'audiollibre, l'e-book i el llibre...
Jo crec que l'audiollibre, penso que anirà molt lligat també a tot això que ens explica, a l'internet de les coses, que és una cosa que comencem a veure, però que i amb tot això que es diu del metavers, és a dir, quan que tu arribaràs a casa i potser tens programat o el despertador o una casa domòtica que et desperti amb un primer capítol de, doncs, no sé, de llibre del Melcior Comas, i aleshores i tu et despertaràs amb allò perquè hi haurà una veu que te dirà com una mena de Siri, que això ja es pot fer,
sí, i tant. Sí.
Doncs, i tot estarà programant, no? I aleshores això encara estem a la punta de l'iceberg, encara no hem vist tot el que dona de si, el que donarà de si en un futur, que quan els cotxes vagin sols, perquè això és evident que acabarà passant.
Quin món ens espera, Glòria, sort que el viurem juntes.
Ai, sí. Això és el millor consol, Montse.
Doncs sí. Noves pràctiques de consum cultural derivades a aquesta revolució que vivim. Moltíssimes gràcies, Glòria, parlaríem molt més, però tenim encara moltes altres reflexions esperant. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Bon dia.
A vosaltres, gràcies, bon dia.
Adéu. David, volies apuntar abans alguna cosa?
Sí, bueno, moltes, vull dir, però... però bàsicament jo crec que tot es resumeix en el que estàvem parlant ara, que ens estem obrint a nous públics. Hi ha un públic, no sé si la paraula seria més elitista, amb unes sensibilitats més profundes, que aquest sempre ha existit i sempre consumirà el producte original, i quan et vols obrir a nous escenaris, intentar arribar a més gent, que això a vegades és el que t'ajuda i fins i tot a tirar endavant els projectes, no? Quanta gent s'ho mirarà, això? Quanta gent ho escoltarà? Quanta gent ho llegirà? Doncs has d'anar creant productes adaptats a gent que t'agrada consumir moltes coses a la vegada, o consums superficials, però de vegades arribes, o gent que de vegades només et mira un trosset, tu mires un vídeo, mires un trosset, però ja saps de què va, no? Com deia la Montse, parla de Rússia, no?
Però potser és perquè no tenim tanta paciència, o perquè volem molta més informació, encara que no tingui aquesta profunditat, no? No sé.
Sí, suposo que sí, vull dir, en el fons tenim accés a, és el, com deia el, el, el que era el ministre de la Cultura, el Castells, deia, estem infoxicats, no? És a dir, de tanta informació, i llavors primer, una, tens que saber quina és la informació veraç i bona, perquè sí que és cert que moltes vegades amb els articles, amb les exposicions, els errors es repeteixen també. De vegades un autor comet un error, el van copiant, i allò es va multiplicant i al final
ja
allò és una veritat.
No? Allò ja és una veritat.
Tot i que ha passat sempre, això.
Això sempre ha passat, sí, però ara amb els continguts digitals, de vegades si la font primera és dolenta, doncs al final sempre acaba passant, no? I llavors, bueno, tens que saber la font veraç i la virtut està en saber triar, no? És a dir, tindre unes fonts que, i triendre les fonts que a tu t'interessin i que siguin de qualitat. Uh-huh. Llavors, bueno, penso que va una mica per aquí.
Sí. Jo penso amb això, que tens raó, que s'està tendint a un excés d'informació amb tot això de la digitalització. I això és bo, però pot ser fatal, eh?
Sí.
Perquè és com quan veus el telediari que veus que es maten, estàs tan acostumat a que es matin que ja tants, no t'afecta res. I llavors amb la cultura passa això, no? Que t'arriben tanta cosa que per què vols tant? Si el que es tracta de menjar poc i menjar poc i pair bé, toca tres tecles ben tocades, perquè abans en el passat la gent no tenia accés a moltes coses i bé arribaven a aprofundir la vida i amb tot. Sí, tu tens unes eines, t'arriben les equips, les fas servir, ja està, però tampoc pots pretendre conèixer tot el que s'ha fet. És que és una absurditat. Sí. I tampoc t'aporta res.
No? És impossible.
I és que no t'aporta res. De què serveix,
sí, és
això?
Com les sèries,
tant.
Amb les plataformes.
Sí.
No saps què mirar, arriba un moment, no? Perquè hi ha tanta oferta...
tantes coses, tantes que les oblides
però
totes.
Però perquè ho vols tant, perquè
sí,
ho vols.
Sí, exacte.
És com un excés, sí.
Sí, és com un empatx.
I això té un nom, es veu que té com intoxicació de masses estímuls.
Sí.
També és un...
Sí.
És perquè al final... una anomalia social,
suposo això. Suposo que acabes amb una insatisfacció, no? Perquè clar, abans era sí, com la il·lusió de que anaves a comprar aquell llibre o aquell disc, que era tot el procés, no?, d'anar a la botiga, i en canvi ara és el que dieu, fas un clic i ja pots anar a passar.
Tot això responia a una necessitat, que t'havien arribat una necessitat de tenir allò perquè t'havia arribat una petita informació, deies, hòstia, ho haig de conèixer això, va, i arribaves amb una necessitat, ara t'arriba sense necessitat, t'arriba tot com una pluja de coses.
Constant.
Però ho diem així per la nostra visió, però imagina't ser jove avui dia i dir, fas un clic i tens tota la música, tens tota la informació també.
Però perquè la vols?
L'accés fa que no valoris també. Si tu i jo et dono un llibre, aquell, estàs a la presó i et dono un llibre, valoraràs molt. Si tens una biblioteca tan gran que no saps, o sigui, és com el dia de Reis que dèiem, no? Quan teníem en Reis i el nen li donaves un regal, o ara que han de desembolicar
i juguen obren, amb el paper.
Miren i tiren.
Ara,
això ho he vist també, sí. Nens de dir, ostres, no saben què demanar de l'accés de coses que tenen i juguen menys i pitjor que quan tenien menys coses.
Clar. Jo me'n recordo, Montse, que escrivies un article sobre les biblioteques, no recordo de qui era, una persona que s'havia desempallegat de tots els llibres i havia deixat només els seus essencials.
Sí, la Núria
qui
Espert.
La Núria Espert.
I l'Espriu es veu que també, em va dir el Lluís Pascual que l'Espriu va fer el mateix. També.
Això ho fa molta gent, jo crec que hi ha gent que ho fa també,
ho
amb el temps. Amb el temps.
Un acte
quedes amb allò racional
i molt intel·ligent.
Sí.
Perquè és que la vida no dona per tant. Cony, toca bé el que toques i ja està.
Sí. Doncs vinga, nosaltres anem a tocar una altra porta.
Tocar? Qui hem de tocar?
Doncs mira, el dissenyador d'interiors, pintor i escenògraf a Sabadellenc, que en Pep Sallés també vol dir-hi la seva.
Beni Bidi Bici.
Al llarg de la meva vida professional m'he mogut en dos camps, en el del disseny d'interiors i en el camp pictòric com a pintor. En el disseny d'interiors com a dissenyador he fet servir sempre des de fa molts anys, des dels inicis dels 90, programes de CAD, Archicad, programes 3D, i ha sigut una eina que ens ha ajudat i que ens ha ajudat molt i que ha canviat molt la manera de treballar a base de disseny. I en el camp pictòric sempre m'ha agradat molt poder-me embrutar els dits. Les teles, els colors, els pintors, les pintures, els materials, etc. Ja s'estableix una relació amb el quadre molt intensa i que penso que està molt bé. En aquests moments, arrel d'una exposició de pintura que estic fent al monestir de Sant Llorenç de Guardiola, ha fet que hagi buscat obra dels anys 90 i l'he trobada i la tinc. En canvi, si em demanéssiu si tens projectes o poder obrir projectes digitals dels anys 90, no els podria obrir. Aquesta és la pregunta que em faig.
Doncs la veritat és que també és una pregunta interessant la que es feia, doncs, en Cellers. Són molts els reptes, que tenim, Ramiro, per endavant.
Sí, sí, però has vist, ell, quan ha hagut de trobar la informació, ha trobat abans un quadre que un arxiu. Escolta, l'exposició del Pep Cellers és molt maca.
Quan és? Quan fa?
Ara ja hi és, en aquest monestir romànic per allà a Guardiola de Berguedà. Una cosa preciosa.
Doncs podem anar d'excursió.
Molt maco seria. Sí, estarà fins a l'octubre.
Seguim també, doncs ara, doncs amb més veus, ara la de la més jove, la veu més jove, la Judit Buissant, que ens destaca també la cara i la creu d'aquesta digitalització.
Beni Bidi Bici.
Pel que fa a la digitalització de la cultura, doncs opino que és una molt bona iniciativa, sobretot des de la pandèmia, perquè així la cultura ha pogut arribar a tota aquella gent que potser no té els recursos o el poder adquisitiu per poder anar a teatres, a museus, a visitar exposicions, o inclús que no té la capacitat de la mobilitat, per exemple. Ara, una part negativa d'això és que gent que sí que pot anar al museu, que sí que pot anar als llocs, es conformi en veure, en fer una visita guiada virtual, per exemple. És a dir, és una molt bona idea que aquesta cultura es digitalitzi, perquè està clar que pot arribar a un públic molt més ampli i al final la cultura es pugui compartir i enriquir a tothom i que no sigui només per una part de la població. Però hi ha aquesta visió contrària, que no ens faci quedar-nos a casa, que no ens faci ser mandrosos i llavors no volgués sortir.
Doncs era la veu més jove, d'avui, de l'Imperi.
I es nota que llegeix,
té capacitat de comprensió.
Sí, però és d'aquelles persones que quan llegeixen deixen el mòbil a banda. Allò de rosa banda, havíem de fer mòbil a banda. Qui més tenim?
Doncs mira, encara tenim una altra veu molt interessant, amb una visió que jo crec que també us sorprendrà.
Beni Bidi Bici.
Bon dia. Soc Maria Àngela Vilallonga, presidenta de la Fundació Prudència Bertrana i exconsellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Em sembla un tema interessantíssim, aquest de la digitalització de la cultura que proposeu avui. Una cosa és la digitalització de la cultura i l'altra seria la cultura digital. És la primera distinció que m'agradaria fer. Pel que fa a la digitalització de la cultura, com a usuària de cultura intensa, penso que és absolutament necessària. Jo m'he dedicat tota la vida a fer recerca a la universitat i he hagut de desplaçar-me a molts arxius per consultar documents. Ara, si hagués de fer la recerca que vaig fer fa 40 anys, em seria molt més fàcil, perquè al Google, a internet, hi trobo molts d'aquests documents que jo havia consultat digitalitzats. Per tant, penso que és importantíssim. De la mateixa manera que també hi ha museus virtuals a la xarxa, és a dir, que tenim la cultura a l'abast de tothom a casa nostra. I aquesta democratització de la cultura, el fet que la cultura pugui arribar a tothom, és una de les funcions que té i una de les volences que ja els homes del Renaixement, jo m'he dedicat a estudiar els humanistes del Renaixement, doncs ells ja el que volien era treure la cultura dels monestirs i dels llocs on estava tancada i oferir-la a tothom per tal de millorar la societat. Vet aquí, educar millor, tenir més accés a la cultura, vol dir tenir un món millor. I pel que fa a la cultura digital, és un món que cada vegada es va avançant més. Els NFTs, per exemple, deu ser la darrera cosa que s'ha fet, i penso que també és interessant, però jo em quedo amb la digitalització de la cultura. Moltes gràcies.
molt interessant tot el que apuntava a Vici, també amb el tema dels NFTs, amb tota l'art digital, no? No hem parlat avui, clar, no ens dona temps, se'ns acaba ja, però...
Sí, va més enllà, però algun dia en parlarem.
L'art digital,
algun
també.
Dia en parlarem.
Al Ramiro li encantarà aquest tema. A veure, és el Volem que ara pintis amb una maquineta i faci xip-xip-xip.
No, xip. Estarà malalt aquell dia el Ramiro, em sap. No es trobarà bé.
No, però sí.
I també hi ha ordenadors que fan novel·les. Els hi dius quatre idees i et fan
I
la
tant,
novel·la.
Està bé, està fet. I pel·lícules.
Sí, que sí.
Doncs nosaltres ara el que fem és també demanar al nostre regidor de Cultura, el Carles de la Rosa, la seva opinió breu i també les seves prescripcions. Bon dia, regidor.
Hola, bon dia, què tal, com esteu? Molt interessant per variar, el debat que esteu tenint avui.
Esbarats estem.
Avui, avui ens falta temps. Avui ens falta temps per totes les reflexions que ens queden pendents. Però és, com dèiem, no? Tot un repte, perquè per una banda té aquesta democratització i molts avantatges, però també doncs, a totes aquestes altres problemàtiques que explicàvem.
Jo estic totalment d'acord amb el que m'he escoltat. Nosaltres tenim el gesta que l'art d'accessibilitat, i penso que és cert que la digitalització ens permet aquesta accessibilitat, però hem de fer una experiència híbrida, haver-hi convivència, i no pot haver-hi renúncia de cap de les maneres ni al món analògic, ni a la presencialitat, ni a l'experiència en viu i en directe de la cultura. Per mi això és importantíssim. És cert que tenim generacions ara que estan sobreestimulades, que tenen una incapacitat de concentrar-se, que estan dispersos, que no aprofundeixen i que volen només immediatesa, i això, evidentment, va contra la sensació, la percepció del ritual, de perdre't el teu temps, el que estava comentant, d'anar a comprar un disc, d'anar a buscar un llibre, d'obrir-lo, d'olorar-lo, de sentir-lo, és que no té res a veure. Jo que soc d'aquella generació que ha anat veient com... recordo encara quan vaig arribar a casa un dia amb 6 anys i vaig explicar a la meva mare que havíem vist al cinema que apareixia un aparell que podia gravar les pel·lícules de la tele, o com després va aparèixer el CD, o com van veure els primers ordinadors, els que han vingut d'un món totalment analògic i han vist els canvis de suport, valorem molt més estar transitant entre l'un i l'altre, no? I crec que això en l'àmbit cultural és importantíssim, perquè és veritat que durant la pandèmia hem fet passos de gegants, que tot l'esnobisme que haguéssim considerat de fer una reunió virtual telemàtica ara es troba totalment normal i fa uns anys s'hagués considerat una excentricitat, que és veritat que tenim un repositori de vídeos de totes les espectacles que s'havien fet a Sabadell, que durant la pandèmia ens van servir de molt, però ara no podem comparar amb revisitar aquests espectacles amb veure'ls directament en el teatre, no? I experiències híbrides com puguem tenir, per exemple, al museu, que tinguem una guia virtual que ens permet, que és com una minyona que ens permet fer tota la visita, perfecte, però alhora tu estàs allà, estàs veient les obres en directe i les estàs gaudint. Per tant, jo crec que això és una eina, no una fi, i així ho hem de tenir com molt clar.
Doncs vinga, bueno, les prescripcions que nosaltres volem, també... doncs això, aquesta presencialitat, que hem d'anar, què apuntem a l'agenda?
Faig servir una eina virtual que és sincronitzats per convidar-vos a ser presencials. Aviam, aquest cap de setmana recordem que tenim dues festes majors de barri, que són a la Roureda i a Hostafrancs, que per tant aquí tindrem molta experiència presencial. També així a nivell de cultura popular tenim el Fest Pop, un conte gegant que passarà a la plaça del Treball, que està organitzat sobretot pels gegants de Gràcia, tot i que hi haurà molts més convidats. I després tenim cites molt imprescindibles de la Foresta Estival que no ens podem oblidar, perquè sincerament ens estan portant una programació excepcional, que hi ha temes molt interessants. Tenim l'Agència Matrimonial Set d'Amor, tenim també sobretot els ocells, que ens ve de la Clàudica, la Marina Rossell, els tenors que ens porta a través de juntos musicals, Temps Fràgils, també amb Embuixaderes, i el Gegant del Pi. Són espectacles que passaran al llarg d'aquesta setmana i que crec que són molt imprescindibles, i sobretot també no ens perdem si podem anar a veure el Hamlet 0.1, que també ens porta al fresc. Hi ha moltes més propostes, també tenim la dansa d'Estruc el dia 9, podem escoltar la Jove Simfònica del Vallès també el dia 10, i altres espais que penso que estan molt, molt i molt bé, però crec que sobretot aquests són els que destacaria en aquesta ocasió, perquè sobretot aquest fresc que fa tal relleu ara de l'Observa, i que crec que ara l'hem d'anar a consumir totes i tots, perquè és el nostre mini grec, sempre ho diré, i l'hem de poder gaudir.
Que vagi molt bé, regidor. Una abraçada i bon cap de setmana.
una abraçada, fins a la boca.
Gràcies, Carles.
Doncs ara, de seguida, el que farem és escoltar la nostra Big Mama, que també tanca sempre el programa amb la seva banda sonora, i a més apunta un tema que no hem parlat, però és molt interessant, perquè ens farà també recordar que tot el que generem d'aquesta revolució digital, tot el que queda al núvol, també té un impacte en el nostre medi ambient. Totes les dades, tot el que anem acumulant, avui no hem parlat, però també és un altre dels temes interessants. David, no volíem acabar també aquesta secció sense que ens expliquessis en el teu àmbit, no? Tota aquesta revolució digital també, doncs, ajuda a conservar, doncs, el nostre patrimoni, igual que amb altres sectors culturals, no? Amb llibres antics, que això tampoc no hem parlat, però la digitalització també ofereix aquesta possibilitat.
I la gran pregunta, està segur aquest contingut digital?
Es perdrà?
O qualsevol dia
explotarà i
ens
rebentarà
i ho perdrem. Jo encara soc de les que imprimeix les fotografies i fa àlbums per si de cas.
Bé, primer de tot, que els arxius sempre fem servir dues paraules per resumir-ho molt, és a dir, quan digitalitzem ho fem per conservar i per difondre, és a dir, obtens un facsímil del document original i per tant el conserves, i amb la difusió aquell document ja no serà tant a la consulta. Llavors aquestes serien les dues paraules claus. I bueno, responent a la pregunta de si ho conservarem, a veure, la digitalització, és a dir, sempre estem sotmès al mercat de la indústria, és a dir, la indústria, que és la que va traient productes, això ens marca molt les pautes. En els arxius sempre seguim directrius internacionals, és a dir, no ens inventem de la manera que hem digitalitzat, sinó que seguim pautes que estan donades per recomanacions per organismes nacionals i internacionals. Llavors això t'ha de donar una certa seguretat. Ara tens que estar atent, i hi ha directrius que diuen que cada 4 o 5 anys tens que revisar els formats i les característiques del teu arxiu digital per si tens que fer migracions a nous entorns. I fent servir una frase feta, l'important és en cada bugada no perdre cap llençol. Què vull dir amb això? Que amb aquests processos de migració a nous formats, a nous entorns, a nous suports, doncs que no hi hagi una pèrdua d'informació, perquè, diguem-ne, els mitjans cada vegada són més potents, però també les migracions t'has de mirar que aquesta informació no es quedi per al camí. Per ficar un paral·lelisme, doncs, fa 30 o 40 anys, doncs, per exemple, els enregistraments audiovisuals moltes vegades es gravaven cintes de vídeo, de VHS, els Betamax. Sí. Aquestes cintes, diguem-ne, quasi s'autodestrueixen al cap de 25-30 anys, és a dir, l'única manera de salvar aquests continguts és digitalitzar-les. Però depèn dels paràmetres que faci servir amb la digitalització, podràs treure-hi tot el suc a la llimona o no, no? Uh-huh. Llavors, per això, bueno, els arxius, això hi tenim una miqueta més la mà trencada, perquè és el nostre dia a dia, però també són coses que s'han de tenir en compte. En definitiva, que és un repte, que les coses van mutant, igual que totes les coses que estàvem debatent avui, és a dir, i tu tens que estar una mica al dia i al cas de les novetats que sempre van sortir.
I una indústria que necessita constantment renovar per que seguim tenint una despesa.
Clar, lògicament. També. Lògicament.
Tampoc és tan... Mira la bombeta, encara funciona.
Encara una funciona aquella bombeta. Més de 100 anys. Ja. Sí. I en canvi, doncs, avui dia aquesta obsolescència, perquè tot és, vivim en un sistema
capitalista
i això no ho hem d'oblidar. Sí. Tampoc. Moltíssimes gràcies, un plaer. No ens oblidem de la Big Mama, de la banda sonora. Que vagi molt bé.
Ens veiem al setembre.
Ens veiem al setembre.
A la primera setmana de setembre.
Bon estiu.
Bon estiu a tothom.
Bon estiu.
Beni, Bidi, Bici.
Llibres, música, pel·lícules, fins i tot pintura, es poden trobar a internet, i fins i tot hi ha molta gent, doncs, que pot crear a partir d'ordinadors. Aquest seria un debat que podríem parlar també, o proposo, potser ja s'ha debatut aquí en el programa. Però bé, avui m'agradaria també recordar que totes aquestes informacions, aquestes dades, aquestes coses que es creen i que es digitalitzen, ocupen un espai de zeros i uns que es guarden en algun lloc. Quan jo començava a estudiar telecos, l'any 82, el segon curs, em van fer estudiar programació, i en aquell moment només hi havia a la universitat una saleta amb uns 10 ordinadors per tots els estudiants. Vaig haver d'anar a fer pràctiques a un lloc que es deia el Centre de Càlcul, on, sorprenentment i de forma al·lucinant, vaig veure que la meva informació havia quedat emmagatzemada en unes fitxes de paper perforades que s'havien, per recuperar la informació de tot el que jo havia fet, s'havien de tornar a introduir en aquell mateix gran ordinador, i allò, doncs, tornaria a estar recuperant la informació i podia seguir treballant. Bé, des d'aquelles fitxes perforades, passant pels propis casets que on la cinta magnètica gravava els zeros i uns i es llegien de forma seqüencial, o aquells disquets, després CDs, DVDs, USBs, discs durs, o avui en dia aquests núvols, pensem que la informació, totes aquestes dades que es guarden i no ocupen espai, però sí, sí que n'ocupen, ocupen unes grans hectàrees de memòries que hi ha situades en els cercles polars i que gasten moltíssima, moltíssima energia, s'han de refrigerar i ens pensem doncs, que això és molt ecològic, però realment està també influenciant molt en aquests canvis climàtics que s'estan produint avui en dia. Una reflexió que introdueixo i que l'altre dia doncs, la conferència que vaig anar a escoltar de la Montse Barderi que parlava sobre Teresa Pàmies deia que la Teresa no veia gens clar això d'internet i cap on ens portaria. Doncs aquesta reflexió la trasllado i la vull complementar amb aquesta cançó tan bonica que es titula This Bitter Earth, avui interpretada per la gran Gladys Knight.
This bitter earth what fruit it bears, what good is love that no one shares. And if my life is like the dust that hides the glow of a rose, what good am I? This bitter earth can be so cold. Today you're young, too soon too old. Oh,
after all.